Abans xerràvem amb el periodista de El País, en Carlos de la Vega, responsable de l'àrea de vídeos, que justament en el diari del grup Prisa estan des del primer dia posant un streaming perquè puguem seguir el judici del Tribunal Suprem sobre el procés. I mira, podem connectar-hi ara.
Pedimos una ampliación de esa información, pues nos dimos cuenta de que había personas que habían acudido porque habían dicho que sufrieron una crisis nerviosa al ver en televisión las imágenes que había. Otras personas que tenían erosiones porque...
Estem escoltant a l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto.
Fue a personas que se sentaban para impedir que pudieran acceder, pues se las removía, se las... quitaba de la línea que tenía que seguir, por lo menos abrían una vía de entrada a los efectivos que tenían que ir a requisar el material electoral, y al removerlo pues se producían erosiones que evidentemente es cierto que se producen en algunas personas. Y luego tuvimos conocimiento de que había habido 4 personas que habían requerido una atención no puntual de esa atención. Una que había sufrido un infarto en las proximidades de un colegio electoral, otra que recibió un impacto de una bola de goma, y 2 más con fracturas de extremidades.
La Generalitat, ustedes piden información, pero ¿a usted se les proporciona información en algún momento por parte de la Generalitat?
No recibimos nunca en ningún momento información detallada. En ningún momento. Tuvimos la oportunidad de conocer con mayor detalle, fechas ya muy posteriores después de la aplicación del 155, de algunos de estos casos.
¿Cuántos centros cerraron ustedes?
Bé, obrim la tertúlia ciutadana, de moment amb la Marga Berenguer, benvinguda, i amb en Valentín Villagrasa, benvingut, com esteu?
Estem molt bé.
Molt bé, de conya, aquest temps que fa, com vols que estem?
Bé, ja han començat les declaracions dels testimonis. La passada setmana va declarar el ministre de l'Interior del moment, de l'1 d'octubre del 2017, en José Ignacio Zoido, que ell va dir que no havia ordenat, en aquest cas no tenia responsabilitat sobre les càrregues policials que van haver-hi aquell dia a Barcelona i a la resta de Catalunya. I avui està xerrant precisament a l'exsecretari d'Estat de Seguretat sobre tot aquell assumpte, el senyor José Antonio Nieto. Ara l'escoltàvem. Bé, alguna reflexió al respecte?
No, només el que està dient ara el José Antonio Nieto, que per això he pres el bolígrafo, perquè acaba de dir que havien cantidad, un nombre importante de lesionados y que los iba a nombrar. Una ha apuntado y hay 4. Así que no sé si es que se ha dejado toda la lista
en su casa. Era al revés,
no,
Marga.
Igual. No voy a entrar a discutir, Valentín.
Perquè
només hi ha una cosa, només diré una cosa sobre tota aquesta història. Fa exactament 47 anys que van assassinar en Puig Antic. Va ser abans d'ahir, vale. 47 anys. La ment estava davant de la presó Model. Puc relatar al cap de 47 anys quanta policia va venir a cavall. Puc relatar perfectament quanta gent ens van omplir de bufetades fins als nassos, tots els que estàvem allà davant i tots els fets que hi havia. Després de 47 anys, des de que ha començat de l'1 d'octubre fins ara, a mi m'ha de sortir una senyora Sánchez de Santa Maria. No dic el que va dir, si estava bé o no, només dic això. M'ha de sortir el president del govern, m'ha de sortir començar tots els testimonis que no saben, no contesten, igual que la infantona. Vamos, és que això és vergonyós. Només pot passar en aquest país, és vergonyós. Tenim una justícia de vergonya. És l'únic que vull dir sobre això. O sigui, no puc entendre que uns senyors, que els fets han sigut ja fa 4 dies que van ser els fets, que em diguin, no me acuerdo, no lo sé, no sé. Bueno, quizás havia alguien... És que al final ja era de riure. Vull dir, el fiscal ja no sabia què tenia de fer. Els altres tampoc, ja dient, bueno, què hacemos aquí? Era... I a mi ha sigut bastant fort aquesta història. Tot l'altre no m'he posat en política ni m'he posat en res. Només dic això, que em sembla molt bèstia.
No entraré. Mejor ningún concepto. Cuando la fe se impone a la razón, se acabó.
I al respecte de les declaracions de Nieto...
No, és que hi havia una inexactitud en el que ha dit la Marga al principi. Aquest senyor ha dit que hi havia molts membres de les forces de seguretat de l'Estat, el que he llegit,
Sí, sí.
I en canvi estava relatant que havia hagut quatre ferits greus, quatre accions tal, entre només es referia a l'altra gent, o sigui, a la gent que anava a votar, a l'infar, uno con bola de... O sigui, és difícil que le pegui un policia una bola de goma a otro policia, si estaven en el mismo lado. No, simplement això. Hi ha una qüestió de fe i talibanisme que no es pot discutir mai. Jo la fe no la discuto. No puedo, o sea, yo no creo...
El talibanisme no et refereixes a mi, suposo.
Sí, sí, però a part d'això...
A mi?
Sí, sí, com acabes de dir-ho. Jo què vols que et digui?
Talibanisme? Pues ja per què talibanisme?
Perquè tens fe, el talibanisme és perquè la gent té fe, i la fe és...
Depèn de quin tipus de fe, o sigui, perquè és un insult, que a mi em
diguin... No, home. Per Déu, no. Marga, sisplau, hosti, si hem d'entrar en sí que te insulto... Tú y yo no te insultaré jamás en la vida. Primero porque mi respeto.
Me extraña mucho que alguien que diga una fe talibánica. Yo una fe talibánica...
Ho tens,
no la tinc. Primera de les coses, perquè ja vull aclarir-ho... No, però vull aclarir-ho ja d'una punyetera vegada.
La raó és la raó.
Per molt que jo doni la raó a un senyor Puigdemont en un moment donat, per molt que jo doni la raó a molts senyors que estan exiliats, per molt que jo doni la raó i digui que hi ha senyors que són polítics que estan presos. Per molt que digui tot això, jo no sóc independentista, està entès d'una punyetera vegada, jo sóc comunista, vale?
Però, si no
però estic defendent les injustícies que hi ha en aquest moment. Per tant, sí. A mi no em vingueu a tillar que tengo esta fe talibànica con el independentismo, perquè no la tengo.
No, parlo d'això. O sigui, quan tu tens les teves raons, la teva fe està per sobre d'altres raons, pues jo no entro a discutir mai.
Va,
jo no he discutit mai l'existència de Dios. Per a mi no existe i per a altres persones existe. ¿Qué quieres que te diga, chico?
S'incorpora ara a la nostra tertulia en José Ramón Mateos. Benvingut, José.
Ei, vull aclarir una cosa.
Bon dia.
Mai se m'ocorriria dir-te ni la insinuació mínima d'un insult a tu. A altres, a lo millor, sí, però a tu, sobretot a tu, no.
Hem xerrat suficient com perquè sàpigues la teva ideologia.
És que estàvem escoltant...
Pon Clan TV, mejor,
Estàvem escoltant un poc del judici amb les declaracions del senyor Nieto, l'exsecretari general de Seguretat.
Sí, me sabe mal haber llegado un poco tarde, pero pensaba que empezábamos 6:30 y creo que he empezado un poquito antes y me he perdido algún rifirrafe.
No. Nada, Marga, yo no. Podemos hacer cualquier cosa y podemos incluso hasta cabrearnos, José. Marga,
pero
hay un trasfondo de cariño y respeto personal que está por encima de todo esto. No, pero si quieres decir una cosa.
Comparto, mi parte lo puedo decir.
El proceso, Marga...
Ahora que viene yo, que soy socialista, tengo aquí uno del PP y una...
¿Perdón?
Independentista, ¿perdón?
¿Perdón? Aquí el único militante de partido eres tú.
Sí, de momento sí.
O sigui, que vulgui una independència a Catalunya, no em tilleu com independentista, perquè és que són coses molt diferents. La gent que el dia que la gent ho entengui, són coses molt, molt...
És complicat d'entendre esto, Esto es como lo de...
Ei, jo sí soy independentista.
Ah, vale.
I tu lo sabes.
Porque me quiero largar. ¿Entiendes? De este resto de país que se llama España. Me quiero largar.
Yo no.
Y entonces soy independentista, claro. Pero yo no soy independentista en otro país.
Yo lo que quiero es mejorar mi país para que nadie tenga la obligación o la necesidad de tener que decir lo que dices tú. Y corregir las cosas que no nos gustan. Porque hay muchas cosas que no nos gustan a todos, pero no pienso en dejar este país. Pienso intentar hacer lo posible para que sea mejor para todos y para que gente como tú se encuentre más a gusto, que yo creo que estás a gusto igualmente en nuestro país. Porque todo, es un espacio compartido. Y que hay cosas que no nos gustan a todos, pues es evidente, pero oye, hace 10 años estaban peor, hace 20 años estaban peor, hace 30 años estaban peor y hace 50 años estaban peor. Y si quieres hablar del Partido Socialista, ¿crees que me gusta a mí todo lo que hay en el Partido Socialista?
No, pero yo no entraría en esa dinámica. Mira, vamos a ver, José, yo sigo lo que a ti que es realmente. Vull dir, aquest país, durant... Marga parlava abans, que abans d'ahir va ser l'aniversari
del fusillament de Puig Antic. Sí, una barbaritat, claro, però bé, és que és otro país.
Tots els afusillaments són una barbaritat. Tota aquella...
Eso fue Garroteville.
Sí, fusillament o Garroteville, eso era una barbaritat per la gent que estem en contra de la pena de mort, entens? El que passa és que, bueno, estàvem en les circumstàncies d'una dictadura, del final d'una dictadura, de més, que no es pot dir que en aquell moment fos una dicta blanda, com algunes vegades s'ha dit, però sí que és cert que hem evolucionat en aquest sentit. Per exemple, aquest país ja no es condemna a ningú a mort. No es condemna a ningú a mort. afortunadament. Jo vaig...
Encara que es vol tornar que la llei de l'abort no sigui legítima, per exemple.
Si us sembla bé, a mi pareix molt bé agafar el guant del que deia na Margara i parlar un poc de feminisme, perquè en aquesta setmana ens agrada parlar-ne durant tot l'any, perquè a més és el nostre deure i la nostra obligació, però a més aquesta setmana especialment així ho és, perquè ja sabeu que el divendres se celebra el 8M, aquest Dia Internacional de la Dona, una jornada en què, a més, els sindicats majoritaris han instat a les treballadores, no ho sé, a veure, José, treballadors i treballadores o només treballadores? Ho saps, això?
Són treballadors i treballadores,
no? No, però vull dir, demanar que facin vaga.
Ah, no, la huelga tiene que hacer todo el mundo que quiera hacerla, claro.
Ho dic perquè l'any passat... L'any passat es va arribar a comentar que millor que fossin només elles, perquè
sí,
així...
Sí, pero a mí esto me parece un error. Esto es una opinión muy personal. El año pasado se planteó que la huelga le hiciera solo entre las mujeres para visualizar la importancia que tienen las mujeres dentro de la sociedad. Cierto, pero yo creo que la huelga la tiene que hacer todo el mundo.
Entonces,
¿no? El feminismo no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de hombres y de mujeres.
Deixa'm acabar perquè acabar d'introduir el tema, per favor. 2 hores de vaga, segons els sindicats majoritaris. Altres col·lectius sol·liciten tota la jornada de vaga. Aquest matí, des d'Espai... Espai Dones Formenteres reclamava que siguin 2 hores de vaga, o sigui tot el dia, en tot cas que hi hagi vaga de consum, és a dir, que aquell dia no es consumeixi res. I si voleu podem escoltar aquest concepte que hem escoltat aquest cap de setmana de feminisme liberal, que ha deixat anar amollat Ciutadans, en aquest cas a Inés Arrimadas. A veure si podem escoltar la que en principi es presentarà de número 1 a la llista per Barcelona de la formació Taronja, el feminisme liberal.
Se base en prohibir más cosas o en elegir por las mujeres, puede dar lecciones de feminismo. Yo quiero que cada vez que haya más libertad se pueda trabajar más por el feminismo. Me parece que son dos ejes que van totalmente inseparables. Y, por ejemplo, en el tema de la gestación subrogada, por ejemplo, en el tema de la regulación de la prostitución, allí donde las mujeres podemos elegir más, allí hay más feminismo. No menos. Y allí donde hay más prohibiciones, ahí hay menos libertad y, por tanto, menos feminismo. Y eso lo vamos a seguir de...
Nosaltres aquí a Radio Villa hem donat veu més d'una vegada a tendències feministes que en la majoria dels casos, no tots, s'han mostrat en contra, per exemple, de la regulació de la prostitució. En canvi, escoltàvem a Inés Arrimadas a favor de la regulació de la prostitució, a favor de regular el que s'anomena els ventres de lloguer i també en contra, per cert, això no surt en aquest àudio, però sí que ho hem pogut llegir, en contra de lo que s'anomena llenguatge inclusiu, allò de treballadors, treballadores, etcètera, etcètera. A veure, tinc diversos torns de paraula, comença José.
Hay un matiz, es decir, ¿sí? Hay una diferencia entre los que hablan de gestación subrogada y los que hablamos de vientre de alquiler, ¿vale? Efectivamente, es decir, oye, eso no es la gestación subrogada, que parece que es un hecho que hacen unas cuantas mujeres para dejar que otras tengan hijos y tal, esto es un cuento, ¿vale? Eso pasará en algún caso, no digo que no ocurra, solo faltaba, pero será tan minoritario, esos son vientres de alquiler, eso es comprar niños a demanda, y además se van a Ucrania, que es más barato, ¿no? Esto es una vergüenza, a mí me parece eso escandaloso. Eso me parece escandaloso. Y que haya un partido que esté de acuerdo con la gestación subrogada, que en verdad son vientres de alquiler, que es explotación, ya no solamente explotación sexual de las mujeres, es la explotación para que tengas un hijo como yo quiero. Esto me parece una aberración. Esto me parece una aberración. O sea, solo por eso, yo creo que no merecen ser ni tenidos en cuenta.
¿Puedo poner una gracieta en este tema?
¿Foley?
Madrid, las listas... los cuatro, podríamos decir, los cinco partidos, los cuatro que en estos momentos tienen gran representación parlamentaria, el número uno es hombre. Y si Vox es hombre, los cinco. En Barcelona, de los que yo conozca, tres, las cabezas de lista son mujeres. Michelle Batet, Inés Arrimada y Dolors Montserrat.
Ah, Dolors és de l'ETP, sí. No sé,
la llista, en la llista de Ciutadans a Catalunya el 70% són homes, però bé.
No, dic que veieu la cosa.
70% són homes, però...
És igual, però jo estic absolutament...
No sé si és factible, això.
El tema de vientres de alquiler és muy grave. Es una explotación, para mí es otro modo de explotación.
Una explotación que es vital que
això permet que parelles que a lo millor no tinguin possibilitats de tenir, científicament no puguin tenir nens, puguin tenir una opció en aquest sentit. El que s'ha de fer és regular perfectament i donar-li un més suport a lo que seria el sistema d'adopció en països on hi ha una pobresa manifesta. ¿Entiendes? Per mi és millor això que no anar a pagar amb un ventre subrogat o un ventre d'alquiler a Ucrània, com diu el José, i això. Per mi és una altra història d'explotació. Home, si hem de seguir el que diu la senyora Inés Arrimadas, home, jo la legalització i la regulació com si fos un acte laboral de la prostitució, a mi em sembla que el que hem d'acabar és amb aquest esclavisme de dones que són esclavitzades, no només per el que utilitza la prostitució, sinó pels propis proxenetes, i basats en el tema de la droga. A mi em sembla gravíssim.
La prostitució nunca és libre. Ni se puede regular jamás. Eso se tiene que prohibir. Nunca es libre, nunca va a ser libre.
Perdón,
no es
José,
eso
José,
no existe. Ni en Holanda es verdad eso. Ni en Holanda es verdad eso. Hay mafias detrás siempre.
Estoy de acuerdo contigo que hay mafias, pero quiero decir, si tú pones los elementos necesarios para que esas mafias no existen, coño, mientras tanto, vamos a ver, la prostitución...
El elemento necesario es prohibirlo, punto, se acabó.
Ah, sí, y sí, y entonces, ¿qué hacemos? Otra prohibición que va sobre algo...
Pues que se masturben, coño.
Que es
¿Puedo hablar?
Sí.
Quan jo tenia 19 anys, me'n vaig anar a Lyon, a Pleyvern, a l'Eglisa de la Madeleine. A l'Eglisa de la Madeleine hi havia la concentració de totes les prostitutes, les que van arribar i de tot França, demanant un sindicat per la prostitució. I demanaven cobertura legal, sanitària i de més. Jo, a mi que em diguin si això està malament.
No, tot al contrari.
Doncs pues ja està. És que a mi el que m'enviva molt és que aquestes senyores que exerceixen la prostitució i jo com a infermera ho puc dir-ho a Barcelona, passejant-me per tot el barri xino de Barcelona, la quantitat de malalties venèries que hi havia i la quantitat de gent que teníem a la nit amb esponges, perquè en aquella època no hi havia res més que es fiquessin esponges per no quedar-se prenyades a dintre de tot i treure aquelles esponges que veien una peste horrorosa, i com estaven considerades totes aquestes dones. Quan? Si hi hagués hagut una sanitat controlada per totes aquestes senyores que per necessitats òbvies no podien sortir i no trobaven cap més feina que no fos aquesta, no els haguessin passat totes aquestes coses, ni moltes no haguessin mort per malalties venèries. Per tant, mai podré dir des del punt de vista sanitari que prou prostitució, sí, no volem prostitutes, molt bé, em sembla perfecte, és humillant vendre el teu cos, és humillant a més no poder, per poder subsistir, és humillant per poder donar de menjar als teus fills que hagis de vendre el teu cos, que em vingui l'estat i que em pagui una paga a mi, ¿vale? I deixo immediatament de vendre el meu cos, ho deixo immediatament. Però jo quan vaig estar en aquesta reunió a la Madeleine, i et dic que fa molts anys, les dones entenc molt bé que estiguin reclamant. I posats a mirar tot això, us vull dir, que perquè cada any m'ho miro, no?, què està passant amb el feminisme, que hi havia les trobairits, que es deien, que eren les poetesses, que reivindicaven el paper de la dona fa 9 segles. Fa 9 segles. Aquestes dones eren de l'alta burgesia i una... d'elles tenien un tractament, han tingut sempre un tractament machista en la història. La història les ha tractat així. Els llibres de texta destacaven sempre dels trobadors, però mai han construït una imatge d'aquestes dones. I en canvi van ser molt importants, però molt importants. N'hi ha moltes d'elles que van escriure llibres. Per tant, reivindico que el feminisme no és una cosa d'ara, senyors. El feminisme existeix des de fa 9 segles.
Bé, mira, ens arriba una informació a través del web de Stop Vientres de Alquiler, i unes quantes dades al respecte d'això de l'anomenada gestació subrogada. Diu: estas mafias mediante la venta de bebés generan 6.000 millones de euros anuales, més que el pressupost d'aquesta comunitat en un sol any. Cada año las mujeres explotadas dan a luz a unas 20.000 criaturas, 20.000 bebés. Las mujeres gestantes reciben menos de un 1% de los beneficios. El precio del bebé está entre los 40 y los 150.000 euros, entre 40.000 y 150.000 euros.
En Ucrania es más barato, ¿vale? Por eso van a Ucrania, porque cuesta de 50 a 70. En Estados Unidos cuesta 150.000. Según el nivel que tengas, vas a un sitio y a otro. Es que es tan vergonzante, tío. Es tan vergonzante esto. Que haya un partido político que diga que está dispuesto a regular eso, me parece tan escandaloso. Es que me parece escandaloso, a más no poder, ¿eh?
Recordem que a Espanya, de moment, hi havia 20 casos d'uns boixos nascuts per gestació subrogada a Ucrània i, diguem-ne, encarregats per progenitors espanyols. En aquest cas, Espanya ha fet una mena de... no és una excepció, seria contemplar la possibilitat d'aquests boixos agafin un passaport i siguin reconeguts i inscrits en el registre civil com a fills dels últims. Seus pares, però que queda ben clar que són els últims, perquè hi havia, diguem-ne, una mena d'ambigüitat legal al respecte, i a partir d'ara ja no s'acceptaran aquesta mena de concepcions, les concepcions per gestació subrogada, segons ha dit Moncloa.
El que passa que hi ha una cosa que ha dit el Valentí abans, que jo estic completament d'acord amb el que diu ell. Jo ara poso per cas dues germanes, va? I n'hi ha una que desgraciadament ha tingut un càncer d'ovaris, i és, o un càncer, una altra malaltia, o les trompes, este malament, els hi han hagut de treure, i no pot tenir fills, val? I la seva germana se li ofereix voluntàriament a dir-li, amb l'esperma del teu home, si vols, me l'inseminen a mi, i jo tinc un nen, i el nen te'l donen a tu. Jo en aquest cas hi estic completament d'acord. En aquest cas, jo hi estic completament d'acord. Perquè és un cas d'humanitat, és una altra cosa. Per mi surt de totes aquestes xarxes. Per mi són coses viscudes d'una manera de dir, ostres, hi ha aquesta persona que vol ser mare i que no hi ha manera de ser mare, que intentarà. Si vols intentar un nen, aniria per l'adopció, evidentment. Però és que, cony, és que t'ho posen tan difícil per adoptar una criatura.
Aquí és el, jo on t'hi vaig. Ja. Aquí és on t'hi vaig.
És aquesta, el follon.
Aquí és on t'hi vaig. Jo crec
i tan
que...
car, tan caríssim, a més.
Aquí és on t'hi vaig. La legislació se l'agafa constantment amb paper de fumar per arribar a l'adopció. Jo crec que hem de regular millor tot això. En el cas que tu dius, Marga, jo estic absolutament d'acord, absolutament. És com el germà que li dones mèdula espinal per salvar la leucèmia.
És el mateix.
O el ronyó, o el
per
que
mi és el mateix.
Deixem-me fer un petit parèntesi. Anem cap a Palma, fem un vot. Allà tenim en Joan Torres, el capità de la Marina Mercant. Joan, benvingut.
Hola, bon dia a tothom. Què tal?
Què fas per Mallorca?
Pues mira, estem aquí en Ramon Turió, pues ja m'ha aparcat el cotxe i ara... anàvem a entregar la petició formalment a Salvament Marítim en el seu cap de centre de coordinació, Miguel Chacón.
Quantes signatures veu obtenir finalment perquè la nostra illa tingui una base de Salvament Marítim?
1.525. Van tancar la petició el diumenge i ja estan preparades per donar-li juntament a la petició totes aquestes signatures de la gent que ens ha donat suport. En el Miguel Chacón. Ara, un bon moment, pujarem dalt perquè teníem cita entre 1:30, entre 11:30 i 12 per fer aquesta entrega ja formal.
Bé, a més, supos que també amb en Chacón t'hi entendràs, perquè ell és també un home de mar com tu, no?
Sí, a veure, suposam que sí. Nosaltres tenim molt, molt clar que ell ocupa un càrrec, però nosaltres li donem la petició, en tota la justificació que han set capaços d'extreure, tot el suport d'aquestes firmes i per tant, després pues, ja serà una decisió tècnica de que tingui la competència per fer-la. Esperem que sigui positiva i que finalment puguem tenir aquesta base que tant de suports ha rebut, de la que tant s'ha parlat i de que s'acord també que han aconseguit entre els partits polítics, que ha sent molt important que els quatre partits polítics de Silla es posessin d'acord per una cosa així, que ells a la seva vegada, així com la nostra petició era ciutadana, amb molt de suport, això sí, també per empreses, que ells d'una utilitzant la via institucional, que segons l'acord que des passat dimecres, doncs també es pogués fer aquesta petició i així que anés adquirint més força i quan arribi allà on té que arribar, pues, que estigui més ben fonamentada per tot això.
Allà on té d'arribar, on és això? O sigui, el següent pas, diguem-ne, quin seria ara? Que des del Ministeri de Foment la petició caigui en gràcia?
Bueno, nosaltres hem anat per l'estructura professional. Això seguirà dins de la societat d'estat de salvament. Seguirà el seu camí. Ja et dic, van ser molt, molt clars quan no preferíem no utilitzar una via política com seria un ministeri, perquè, clar, depèn del color, depèn de la corrent del partit, depèn de moltes coses. Nosaltres preferim que sigui una via professional, perquè ara, per exemple, en Miguel Chacón, si se li demana esperar un informe, aquest informe és d'un excel·lent professional. Moltes vegades un polític no li pot demanar aquestes coses simplement perquè no n'entén. I, per tant, nosaltres aquesta via és més lògica. Nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, si demanem una base de salvament marítim a Formentera, el primer que ho té que saber té que ser responsable de salvament marítim de Balears. I, per tant, a partir d'aquí, esperem que aquesta petició, ja et dic, en 20 dies han tingut 1.525 signatures, que això es diu molt aviat, però que són molt importants i que han tingut molta repercussió. Nosaltres aquests dies que estàvem passilla no només es parlava de xarxes socials, sinó que amb es boca a boca de la gent també es veia com qüestió molt positiva i és que ens han donat un ampli suport.
Clar que sí, perquè la nostra illa deixi de ser l'única que no compta amb una llanxa salvamar, amb una base de salvament marítim de totes les Balears. Joan Torres, a punt d'entregar aquestes més de 1.500 signatures, moltíssimes gràcies, una sort, una abraçada molt forta. Joan, que vagi tot molt bé.
A valtros, moltes gràcies, Marga, que vagi tot molt bé per aquí també. Vegem.
Bé, José, tu que coneixes, i tu, Valentín, també, no? Diguem-ne, els intestins de l'Estat i el Ministeri de Foment i tal, això què? Com pinta?
Ara és un bon moment per fer peticions. Hay elecciones.
Claro. Estoy totalmente de acuerdo con José Mateos. Ahora es el momento de hacer peticiones. La Carta a los Reyes hay que escribirlas ahora.
Es el momento.
Ahora prometen el oro, el moro y si son los 40 de Alibaba también.
Ahora hay que implicar pues al PSOE, al PP, a Vox, a todos, que asuman la propuesta.
De momento a Vox no, que no tiene representación.
Bueno, serán decisivos, desgraciadamente, pero va a ser así.
¿También a Formentera?
No, en toda España. Esto es estamos hablando del Ministerio de Fomento, ¿no?
Sí, ten raro.
A ver, ¿sabes que no sabemos?
No, yo no sé nada, ¿qué coño voy a saber? Pero intuyo, como todos, que Vox va a tener representación en el Congreso de los Diputados,
eso sí.
¿No?
Eso sí.
Desgraciadamente.
Sí, lamentablemente sí, pero va a ser así, ya está.
Doña Marga, la gente vota. Y el voto vale uno a uno. Quiero decir, aquí no es no es el famoso sindicato, aquel vertical, donde había votos por gremios y hostias, y el voto no. Aquí el voto es uno a uno. Sí, y hay gente que piensa.
Y en algunos sitios Vox va a tener magníficos resultados. ¿Eh?
¿Sabes qué pasa?
No queremos hablar de Vox siempre, pero bueno, al final.
Yo he hablado del tema. Yo he parado el tema de Vox es un tema que interesa.
Es inevitable.
Para una raó, porque es lo que surt de, tradicionalment, del que estava amagat dintre del que era el Partit Popular, la dreta tradicional. El fet de que sortessin Ciutadans per un costat amb plantejaments, diguem, tan radicals o no com altres, tan radicals en algun sentit, va permetre que aquest grup, que sempre ha estat dintre del que seria... Uh-huh. Parlem de la gent del final del tardofranquismo, i de la gent que durant tota l'època de la transició i després inclús fins que no va haver-hi una ruptura total es van mantenir aquí dintre. Ara mateix aquesta gent ha sortit, però sí que és veritat que la gent, jo he conegut gent que sé que votarà Vox, que per exemple en la concepció del tema del maltractament de dones és radicalment contrari a el que predica Vox. No radicalment, absolutament contrari.
Home, cadascú té les seves contradiccions, això està clar.
T'explico. Hi ha plantejaments de Vox, que hi ha gent que una ni se l'escolta i altra l'assumeix. Parlo de gent, alguna, diguem, votant de la més esquerra d'allà del PSOE.
Com? Gent que a l'esquerra del PSOE que voti Vox?
No, que voti Vox no, que assumeix algun tipus de plantejament del Vox. Per exemple...
Que li era d'anar a casar, no sé.
El tema de la immigració. No, el tema de la casa és una estupidesa.
No, serà estupidesa per algú.
El tema de la casa
és
una estupidesa.
Hi ha molts caçadors, eh?
Ja, però alerta, jo és que justament...
Aquest tema de la casa no és...
Hi ha molts caçadors molestos perquè Vox s'agafi la bandera del tema de la casa.
Això estic d'acord, però això és una altra història. Són gent compromesa i militant de la casa que se sent això. No, estic parlant de coses que afecten directament a una població que no és militant dintre del que serien concepcions polítiques i idees. M'entens? Gent que les idees les tenen, perquè aquest país té una corba de Gauss que es diu que té dreta, esquerra, i a dalt, que és la que decideix un costat o un altre, són gent que fluctua i que vota per circumstàncies que tu dius, coño, ¿por qué han votado esto? I tu dic jo que... I José, que hem portat campanyes electorals.
De hecho, mira, en estas elecciones...
Espera, un segon. Hi ha gent que s'oblida i diu, Vox està en contra de los dineros para el maltrato femenino. S'oblida, passen de... Vale. Però s'agafen a altre postulat de Vox, que els demés partits no el tenen. I això
mira, és... perquè vos vas obtenir molt voto del Partit Popular tradicional. Jo l'altre dia dije, ese voto sempre ha estat en el PP, però afortunadament les classes dirigentes del PP no han sido las de Vox durante mucho tiempo.
Claro, ¿vale? Pero siempre han sido liberales. Sí, o sea, vamos a ver.
Siempre habría alguno que se salía de tono, pero bueno, estaban ahí. El caso es que lo que está pasando es que tanto el PP como Ciudadanos están derechizando y el PSOE se está escalando hacia la izquierda y está quedando otra vez un centro difuso. Por eso no hay ninguna encuesta que sepa lo que va a suceder. Porque, claro, como ha aparecido Vox, pues Ciudadanos se ha hecho cada vez más de derechas, si no lo era de siempre, pero ahora se nota más.
Ciudadanos era radical el PP... en términos, por ejemplo, de independentismo y de Cataluña. Ahí era una postura absolutamente radical.
No, pero me refiero a que el PSOE también se está escorando otra vez hacia la izquierda, y entonces está otra vez quedando ese centro difuso, que es el que da y quita elecciones, y no sabemos qué es lo que va a pasar.
No, os lo digo en serio. Y tengo ejemplos claros de una persona... feminista, independentista, ejerciente, y me salió diciendo, Valentín, dice, no, yo en el tema de inmigración estoy de acuerdo.
No es lo habitual, pero de todas formas, sí que es verdad que Vox va a aglutinar un montón de voto protesta, de gente que está cabreada con todo, va a votar a Vox, igual que pasa con el Frente Nacional, o pasa con Salvini, o pasa con
otros
que
la gente pasó, que... O pasó con Ruiz Mateos, que sacó 2 eurodiputados.
Sí, bueno, però Mateos va quedar en una anècdota, Salvini té un càrrec de responsabilitat, Trump està on està, Bolsonaro està on està...
Salvini serà president d'Itàlia.
Perdona, i a l'Europa del Nord... La finlandesa, que dic jo, aquesta que van de puristes per tot arreu i que no és veritat que van crear a Suècia l'estat del benestar en el 32, que va ser una posició política i una posició ideològica. En aquests moments tenen sí. que fer componendes perquè l'extrema dreta no entri en el Parlament, en els governs.
Sí, estan els demòcrates suecos i demás, sí. Bueno, però lo hacen, aquí no lo hacemos.
5 minuts, allà... 5 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda, ja obert el Camp Pasqual tots els dies, menys dilluns i dimarts, migdia i nit, paelles, arrossos, peix de Formentera a la brasa i tots els plats típics de la nostra illa seguint les receptes de sempre. Restaurant Camp Pasqual, Escaló des de l'any 1964 i ara torna a estar gestionat per la família Pasqual. Telèfon d'informació i reserves 971-32-70-14-7014, Can Pasqual. Va, un poc de carnaval, ahir no us vaig veure per allà o igual anàveu tan disfressats que no us vaig veure.
Perdó.
A tu sí que vaig veure, a tu sí. En Amarga no i en Valentín...
Jo sí, jo iba disfressat.
Tu anaves de Villarejo.
No.
No, era secret.
Jo, com sabia que m'iba a ver Amarga, iba de Piolín del 1 d'octubre.
El Führer, em haguessis vist, no? El Führer amb els llavis pintats.
Jo com era Piolín.
De feminazi.
De feminazi, exacto.
Cas, yo iba de Los Increíbles.
Sí, con mi familia.
Mi hijo iba de Los Increíbles, era Dash y yo soy el padre de Dash. Éramos Los Increíbles.
En tot cas, mencions interessants les que es van fer ahir, sobretot en l'entrega de premis, al respecte d'aquest Carnaval 2019 de Formentera. El tema del Villarejo, el comissari Villarejo, era inevitable.
Però poca gent hi va en el carnaval.
A mi també vaig tenir aquesta sensació.
Muy poca gent.
I poca gent disfressada, no?
Sí.
Jo crec que té a veure també que coincidís amb un cap de setmana de pont, a més amb pont escolar pel mig...
Tot és possible, però d'un temps a aquesta part ves que...
Ese
ganó també.
A mi m'encanta.
Un avió, diré que eren pare i filla, en Joan i la seva filla, i que anaven amb una mena d'avió que ells mateixos havien fet amb cartró, no sé què.
De conya, estava molt ben feta.
Molt ben feta i molt sòlida l'avió. I ells anaven amb uns cascos i una mena com de màscares de gas fumigant a la gent, el que vull pensar que era aigua, sí, i fent una paròdia del tema de les pulveritzacions d'agents actius contra la processionària.
Sí, està molt bé. Però sí que és veritat que en temps a esta part hi ha com menys participació en les coses, i això sí que és un poc lamentable, no? Però bueno.
Com us dèiem, el comissari Villarejo va tenir una menció especial, a més, premi individual va ser per na Valeria del Vecchio i la seva proposta Gea, tota ella anava vestida com una mena com de fada del bosc, no? Tenim també el premi individual infantil per la dama del reciclaje, que era Ana Lur, la filla d'Ana Tete. Ana Tete, a més, és modista i costurera, o sigui...
Jo no quiero criticar al tribunal, però me parece que el que iba con la màquina de la sal...
Era bo també,
¿vale? Que quedó segundo, yo creo que tenía que haber quedado primero.
Una locomotora de la sala.
Era guapísima, la locomotora.
Era perfecta. Este señor siempre...
Estaba muy vencete.
Sí, el año pasado iba del Papa, el Papa Móvil, era fantástico. Este año iba con lo de la máquina de la sala. Sí, además
senyor,
con sala atrás.
És un senyor amb mobilitat reduïda. Llavors, va amb una mena com de... No sé com dir-ho.
Sí, com una silla elèctrica.
Sí, amb una cadira elèctrica.
O una moto elèctrica, no sé com és.
I l'any passat va muntar el del Papa i enguany ha muntat això de la locomotora.
Però además llevava vagón con sala atrás. Estava super. Pero bien trabajado, ¿eh?
El Premi de les Famílies per Fauna Marina, el Premi de Grups Follets del Bosc.
Muy bueno también esto, sí.
Sí, aquests també anaven de duendes en castellà, no? Mm. També de comparses, també una gran menció per Plastificats, aquesta gent de l'escola de la Mola, que va recollir tot de residus plàstics sí, d'espais naturals i van muntar-se doncs, tot unes disfresses, capells, instruments de música, de tot un poc. Els segons van ser Formentera Hortera, que van ballar el que no està escrit.
Eren les xiques que bailaven, no?
Sí, hi havia, també hi havia lots, eh? Lots i el lotes que anaven vestits com de, com dir-t'ho, com de gent que anava a fer aeròbic a Hortera als anys 80.
Ah, vale, això sí.
Aquests.
Era la xènia.
La carrossa Robert de Marte va ser la primera i el segon Tren de la Sal, que és el que tu mencionaves abans. I, perdona, carrosses individuals o carrosses minis, que és una categoria nova d'enguany, sí. I la carrossa gran van guanyar els de Club Natació Formentera.
A part que estava molt ben hecha, és que sobre estaven ells.
Van fer un circ de l'aigua i el que millor va ballar un tal Forçut, el Forçut Manuel. Ho hem de deixar aquí. Valentín, José Ramón, Marga, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Salut.
Salut a tots.
I tornant demà a les 8 del matí, recordeu que ara us deixam amb la remissió de El Laboratorio de Mr. Bolden amb en Nacho Pardo. Us escoltem també a les hores en punt amb els trams meteorològics. Salut. Salut.